Hola, què tal? Nou curs i tornen els programes que fan els i les alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci aquí a Ràdio Sant Cugat a 91.5 freqüència modulada i també a www.cugat.cat. Ja sabeu que tots els podcasts després es poden recuperar a la xarxa, poder escoltar quan es vulgui i des d'on es vulgui. Aquest curs tenim nous periodistes i jo no sé vosaltres, però jo tinc moltes ganes de presentar-vos aquí amb qui estic compartint ara mateix l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Començo per la meva esquerra, a la Génesis Hernández. Hola, què tal, Génesis?
Hola.
És de quart D. Després tenim a la Vi Castellà, de quart B.
Bones.
L'Albert Ferrera, de quart E.
Hola.
D'ESO. Vale, és que són, ja són adolescents, no, ja sí, adolescents, no? Es podria dir això de les classes de biologia, les has de repassar-les. Ilenia Muñoz, de quart D.
Hola.
I Nayara Pozo.
Hola.
No m'he equivocat, de quart D, també companya de la Ilenia. Sí. Què tal, com esteu? Teniu moltes ganes de començar?
Sincerament, tenim moltes ganes.
Teniu moltes ganes de començar amb aquest nou programa, amb aquesta nova temporada. Jo espero tornar-vos a trobar aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. I jo tinc moltes ganes de que m'expliqueu moltes coses, com per exemple les notícies. Recordem que totes les seccions les preparen des del Leonardo amb l'assessorament de la Silvia Güell, la professora de català del centre. Ells són voluntaris i voluntàries que tenen ganes de fer ràdio, de provar una nova experiència i doncs en aquesta secció de notícies el que fan és repassar les notícies que tenen a prop i ens les porten aquí a la ràdio. Comencem per la Ilenia i l'Albert. Quina notícia heu preparat?
Sí, doncs nosaltres hem preparat el que serà el viatge que farem els alumnes de quart al juny. Llavors, no se sap la destinació, ja que la primera idea era anar a Itàlia, perquè després amb el Covid es va tindre que parar a Itàlia perquè no es podia anar, però ara que ha passat el Covid es volia tornar a anar a Itàlia. Però què ha passat? Que amb tot el que està passant fora doncs, en el món, els preus han pujat molt, i llavors un viatge que, no sé, que s'ha duplicat el preu. Llavors, ara, des de l'institut, el que estan fent és estan barrejant noves opcions, com per exemple Mallorca i Cantàbria, serien unes possibles destinacions. Llavors, què faran? Enviaran una enquesta a les famílies, i les famílies, doncs, decidiran, votaran a l'enquesta i decidiran el destí, el que més els agradi o el que més s'apropi al seu pressupost.
Les famílies, vaja, vosaltres, no?
Sí.
Vosaltres allà incidireu amb els pares. No sé quina us agradaria a tu, Albert, a tu.
Home, a veure, Itàlia sona molt tentador, però Mallorca sí que és veritat que també podria estar bé.
I el juny, Mallorca, juny...
Sí.
Molt bé. I tu, Ilenia, quina destinació prefereixes?
Jo, Itàlia, perquè a Mallorca ja vaig anar a final de curs de 6è, i jo, Itàlia.
Seria repetir, però sí. Podries fer de guia dels teus companys. A més, no és el mateix anar a Itàlia o de viatge a 6è que a 4è.
Ja.
Jo crec que no. Però la perspectiva d'un viatge de quan? Una setmana?
Crec que sí.
I vosaltres, quina destinació preferiu?
Jo prefereixo Itàlia.
Itàlia.
Jo sí tinc que escollir Itàlia, però...
Però si no pot ser, no? És que si ens hem... O haureu de treballar abans, o fer alguna cosa per compilar diners i estalviar. I tu, què prefereixes?
Jo també prefereixo Itàlia.
Itàlia.
Sí.
Però si és Cantàbria o Mallorca?
Tipo... A veure, Mallorca.
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 Sí, Mallorca.
Mallorca. Vale. Doncs votarem Mallorca. Ilenia, què ens volies explicar d'aquest viatge?
Que per recaudar diners el que faran seran unes activitats diferents, com per exemple en Sant Jordi, volen comprar roses i vendre-les a la gent del carrer per guanyar diners, per poder anar, per exemple, ara a Itàlia, que és on volem quasi tots. O també el que volen fer és que els nens o nenes portin pastissos a l'institut i els vendran en la cantina, que és un lloc on tenim el menjar, i el que recaudin doncs, també serà per a nosaltres per al viatge.
Doncs heu de fer molts pastissos, eh?
Sí, sí.
Perquè un viatge a Itàlia o Mallorca em fa la impressió que canvia molt a nivell monetari.
Sí.
O sigui que us veureu pels carrers de Sant Cugat venent roses, o a la Diada de Sant Jordi
sí.
Venent roses.
Sí.
No?
I també tenen una altra proposta, que seria el de la loteria per Nadal, també vendre-la i...
I això us esteu mobilitzant vosaltres? Us esteu organitzant vosaltres? O qui s'està organitzant? Qui està pensant totes aquestes propostes?
Bueno, nosaltres tenim, sí que és veritat que podem donar idees, però tot, sobretot això és el centre i el coordinador qui també...
Que us està guiant.
Sí, sí.
Molt bé. Albert i Leni, alguna cosa més d'aquest viatge? Ja me l'explicareu, eh? A mi
sí.
Ja m'agradarà. Sí, sí, aquí, heu de venir aquí a explicar-nos. Mira, al final hem anat a Itàlia i hem anat a Roma. Serà Roma o a diferents ciutats?
En principi era a Roma. Si anàvem a Itàlia, en principi era a Roma.
Molt bé. Doncs els professors d'història estaran ben contents.
Sí.
I d'art,
sí, sí.
Eh? Molt contents. Molt bé. Una altra notícia que ens ha preparat la Gènesis. Endavant.
Sí, doncs resulta que aquest curs 2022-2023... es farà, primerament, per primera vegada, un intercanvi a Alemanya.
Uau!
Sí. I participen els nens de quart, 15 alumnes...
Quina sort teniu els de quart d'ESO d'aquest curs!
Sí, són 15 alumnes que justament fan classe d'alemany. I també participaran 15 alumnes de tercer d'ESO del Paracelsus Gymnasium. El Paracelsus Gymnasium és l'escola que participa amb nosaltres.
Mm-hmm.
Tindrà lloc a Stuttgart, que és una ciutat coneguda d'Alemanya, i aquí a Barcelona. Durarà uns 7 dies, una setmana, i al parecer el Gymnasium vindrà aquí del 23 al 30 de març i nosaltres anirem a Alemanya del 4 al 11 de maig.
Amb més caloreta, eh, Alemanya?
Millor.
Molt bé. Per la teva cara, entenc que tu fas alemany i que aniràs, no?
Sí. I que, bueno... quan vinguin els alumnes de tercer d'ESO aquí a Barcelona, cadascun s'allotjarà a cada casa nostra, perquè nosaltres tenim com una parella per acollir-lo. I nosaltres farem el mateix quan anem allà a Alemanya.
I feu comunicació, us comuniqueu? Abans de l'intercanvi podeu parlar, fer videoconferències o escriure-us?
És que encara no se sap molta la informació... tampoc ens han parlat de quina serà la nostra parella, però suposo que quan ens coneguem ja podrem tenir contacte.
Jo estic fent compte. O sigui, al maig, a finals de maig, tu marxes allà a Alemanya.
Sí.
Quan tornis, aniràs al viatge de fi de curs. Entenc.
Sí.
Molt bé, la perspectiva, de la Gènesis. Vosaltres feu alemany?
Jo
no.
Sí.
No.
Tu també marxes?
Jo també marxo.
Molt bé. Feu anglès, vosaltres.
Sí. Sí, nosaltres també fem anglès.
Ah, perquè és una optativa.
Sí, és una optativa.
Mm-hmm. I què feu d'optatives vosaltres?
Jo, cultura científica, que investiguem sobre la ciència i tot el que ha passat durant la història mm-hmm. i fem diverses investigacions.
Molt bé, molt interessant. Tu, Ilenia?
Ara no sé com es diu.
Quina, l'optativa? Ah, perquè és que just acabem de començar el curs i, no,
sí.
I encara no domines les assignatures.
No.
Bueno, quan te'n recordis ja ens ho dius. Vi?
Jo faig visual i plàstica.
Visual i plàstica, ets artista, t'agrada?
Sí, m'agrada
l'art.
Molt dibuixar.
Molt bé.
Ja ho tinc. Dibuix tècnic.
Dibuix tècnic,
sí.
Ah, t'has recordat, eh?
Sí.
Molt bé, dibuix tècnic, perquè també t'agrada dibuixar,
sí.
T'agrada l'arquitectura, per exemple...
No, més dibuixar, però l'arquitectura no molt.
No molt, molt bé. Doncs més notícies teniu o ja acabem? Sí, Gènesis.
Bueno, podria dir que la diferència d'aquest intercanvi que es farà és que quan vinguin els nois, per exemple, de tercer d'ESO aquí, nosaltres els haurem d'acollir i d'ajudar-los en fora de l'horari escolar, o sigui, pels matins i per les tardes, i també el cap de setmana. I després, quan nosaltres anem, serà el mateix.
O sigui que haureu de planificar doncs, què fer a les tardes i al cap de setmana amb ells, no?
Sí. I també hem d'agrair a la Nanda, que és l'organitzadora, que és la nostra professora d'alemany, ja que té contacte amb el Paracels Gymnasium i ha pogut fer possible aquest intercanvi.
Aquests intercanvis estan molt bé.
Clar, i a més aprofitem ja les classes d'alemany per fer aquesta activitat i aprendre més de la ciutat, de les costums d'allà i les tradicions.
I que et diguin això a principis de curs motiva bastant més per aprendre la llengua.
Sí.
No, Albert?
Sí. De fet, ens ho van dir ja l'any passat, ja ens ho van dir a mitjans de l'any passat, ja ens ho van dir que l'any vinent possiblement tindríem un intercanvi a Alemanya i tothom està supermotivat i això també et motiva doncs, a estar més actiu a les classes i poder aprendre per després... Clar.
Perquè després tindràs sí. una persona que només parla alemany, en principi podeu passar a l'anglès, però sí. no es pot fer trampa, en principi.
No, i en principi ells també, pel que m'han dit, ells també ja estan fent l'optativa de castellà, llavors, o sigui, com nosaltres fem l'optativa d'alemany, ells estan fent la d'espanyol,
la castellà. Per tant, us haureu de partir una miqueta,
sí.
castellà i alemany.
I com que dura 7 dies, doncs haurem de fer bastantes activitats, hi haurà una benvinguda... de cada família que acollida també ens haurem d'acostumar als àpats, els horaris, els costums una acollida també de l'escola per a Celsius Gymnasium i aquí suposo que també hi haurà una acollida per als nens que vinguin a més hauran activitats per aprendre sobre la ciutat i aprendre més de l'idioma i de la cultura i les costums que hi ha.
Això que dius és molt important perquè una llengua no és només la llengua. Una llengua és també els costums, tradicions, cultura i és molt interessant conèixer això. Doncs enhorabona i teniu una perspectiva. Jo estudiaria moltíssim, no sé de vosaltres, jo estudiaria moltíssim per poder comunicar-me doncs amb més facilitat amb tots aquests joves que vindran al març aquí a Sant Cugat, no?
Sí.
Molt bé, doncs continuem amb una cançó, una música.
Sí.
Vi.
Jo he proposat com a cançó, bueno, com a àlbum, sincerament, però és una cançó la que proposaré, que es diu Alexander Hamilton. És un musical que va començar a Broadway i va ser escrita per Lin-Manuel Miranda, un molt bon escriptor d'obres de musicals, i va sortir el 2015. Parlar de la història d'Alexander Hamilton, un home que va ser molt important per la independència d'Amèrica, i et va explicar a poc la seva vida. Et va explicar des de que va néixer, que et fan un resum principal, i després t'expliquen tot el que va ser la guerra de successió... No, espera... que va ser la guerra abans de la revolució que va aconseguir alliberar Amèrica d'Anglaterra. Doncs la cançó que jo vull proposar es diu Alexander Hamilton, com l'àlbum i com el musical, que és la cançó principal, és la primera cançó que apareix en tot el musical. Em parla sobre una mica sobre la vida d'Alexander Hamilton. I
és aquesta, Vi?
Sí, és aquesta. A part, també et va explicant una mica sobre què, tipus, et va explicant la vida d'Alexander Hamilton, però et va explicant a poc una mica de la seva infància i una mica després de lo que és quan ja és una mica més gran.
Mm-hmm.
I doncs també aprofiten per presentar els personatges i jo volia remarcar molt una frase que diu "We fought with him", que és una frase que m'agrada molt perquè el creador la va escollir molt acertada perquè els actors que fan dels seus amics al principi de l'obra després actuen com els seus enemics. Al principi actuen com el marquès de Lafayette i l'Hèrcules Mulligan i després actuen com el que fa de Lafayette actua com a Thomas Jefferson i el que fa d'Hèrcules com a James Madison. I doncs em semblava molt interessant de comentar aquesta frase.
Aquesta dualitat, no?, sí. de les persones que podem tenir totes les i la vida, que la vida pot ser així. L'has vist, aquest musical?
Sí, l'he vist 3 vegades en vídeo i en persona l'he anat a veure. I també volia comentar que en persona, jo si aneu a Londres o a Broadway, us recomano veure'l molt, perquè el meu pare no li agradava molt al principi, però després, quan la va veure en persona, li va agradar tant que es va ficar a plorar de l'emoció que li va agradar.
Doncs anem a provar aquest tastet que ens has portat. Un tema, el primer tema,
sí.
d'aquest musical Alexander Hamilton.
Sí. Written 2 years later, see Alex and his mother bedridden, half dead, sitting in their own sick, the scent thick. And Alex got better, but his mother went quick. Moving with
the cousin committed suicide, left him with nothing but ruined pride. Something new inside a boy saying, Alex, you gotta fend for yourself. He started retreating and reading every treatise on the shelf. There would have been nothing left to do for someone less astute. He would have been dead or destitute without a cent or restitution. Started working, clerking for his late mother's landlord, trading sugar cane and rum and all the things he can't afford. Scared of all, every book he can get his hands on, planning for the future. See him now as he stands on the bow of a ship headed for a new land. In New York you can be a new man.
He participat del musical, d'aquest tema, sense voler, amb aquest petit amb el micro. Doncs ens quedem, m'apunto aquesta referència per descobrir tot el musical Bee d'Alexander Hamilton. Moltes gràcies.
A tu.
I ara continuem amb el que us agrada, de la vida en general. Ens veniu aportant habitualment doncs literatura, cinema, videojocs, activitats. Vi, continues tu, què t'agrada?
A mi m'agraden molt els videojocs. Soc un fanàtic dels videojocs des de que sou molt petit. De petit m'agradaven videojocs com Pokémon i coses de l'estil, perquè eren els típics, però ara que he anat creixent he descobert nous estils de videojoc que m'han agradat molt. Per exemple, els shooters, que són els de disparar, m'agraden molt. Els que jugo més són el Valorant, l'Overwatch, però hi ha altres remarcables com el CSGO.
Jo, és com si m'estiguessis parlant en xinès, ho sento, eh? Però no.
No
és que
no,
jo, el món dels videojocs, estic out totalment. O sigui que m'anoto... No me les anoto perquè no... Quines videoconsoles s'utilitzen amb aquest... o amb ordinador?
Bueno, jo ho utilitzo amb ordinador perquè soc jugador de PC. Però jo volia remarcar en especial els meus dos tipus de videojocs preferits, que són els de terror i els de terror psicològic.
I com funcionen? Com és la dinàmica d'aquests videojocs que et fan por... I terror psicològic. Què et fan?
Vale, doncs jo explicaré un exemple, no explicaré tot el que passa en el videojoc, perquè això ja has de descobrir cadascun, però és un videojoc que es diu Omori. Omori era principalment un còmic que es va fer molt famós i que després va sortir al videojoc en el 2020. Omori parla d'un nen que viu en el seu món imaginari, que ell és de color blanc i negre, però tots els seus amics del món imaginari són de colorins, liles, són de molts colors. I explica la història de com aquest nen Omori té un món imaginari, perquè ell realment es diu Sunny. I el seu món imaginari és diferent de la realitat i et va fent com una mica la dualitat de la realitat i el món imaginari.
I aquest és de terror psicològic?
Sí, és un molt bon videojoc. Si no, després tenim el meu videojoc preferit, que el trobo una obra d'art, sincerament, que s'anomena Little Nightmares. És un videojoc que tu jugues com un nen, bueno, una nena principalment, que intenta escapar de monstres. Aquest ja té un sentit molt profund darrere, però és com es pot jugar sense donar-li molt al coco.
Doncs aquí tenim aquestes referències. Moltes gràcies, Vi, i altres coses que ens agraden. La Génesis Hernández ens recomana, jo crec que aquí estaré molt, molt d'acord amb tu. Explica'ns.
Ah, doncs a mi m'agrada molt una col·lecció que es diu Novel·les Eternes, i simplement són uns llibres clàssics d'un total de 75 tomos. Llavors, estan escrits per molts autors, principalment per dones.
Dones?
Com Jane Eyre, Jane Austen, les germanes Bront, però també hi ha alguns llibres que els seus autors són homes, com Thomas Hardy i Henry James, que no els conec tant. M'agrada més, com per exemple escriu la Jane Austen.
Orgullo y prejuicio.
Sí.
Sentido, sensibilidad.
També.
Llavors, aquesta col·lecció, la seva relació de tots aquests llibres, és el seu tema principal, que el que vol és revolucionar la perspectiva del món femení, ja que estan basats en novel·les clàssiques del segle XIX. I antigament, doncs, el rol de la dona era molt estricte i hi havia uns estereotips que no deixava que les dones siguin lliures, tinguin oportunitats. I llavors, aquests llibres principalment reflecteixen la vida de la dona, com temes sobre el romans, la vida amb la família, com viure amb la societat, perquè abans, si eres un noble, doncs era molt important l'estatus social. Llavors, simplement són clàssics de la literatura que estan basats en una col·lecció original, la Cranford, que és del segle XIX, i, bueno, però aquesta edició m'agrada molt més perquè, a més, està adaptada millor en els temps d'ara.
A més, la maquetació és preciosa,
sí, és molt
els
bonica.
Llibres són molt bonics, sí. Les portades són molt boniques.
Va ser publicada a l'octubre del 2020 per l'empresa RBA, que justament és espanyola, i es va fer molt famosa, que fins i tot es va publicar a Mèxic. Llavors, a mi m'agrada molt, primerament, per el que has dit, per les cobertes, perquè és una gran característica d'aquests llibres, que són molt bonics, perquè els llibres són gruixuts, i estan representades amb colors molt vius, amb la natura, amb flors, amb impremens d'amor, i llavors això és com un simbolitge de l'època que era abans del segle XIX.
I és un moment que tenim, perdona, que tenim llibres constantment que redueixen el cost del llibre a nivell de fabricació, i aquests llibres mantenen o recuperen aquest estil romàntic de les portades gruixudes, boniques.
Clar, perquè aquestes portades estan basades en la col·lecció original de Cranford. Solament que els llibres de Cranford, els colors no són tan vius, són més foscos i són una mica diferents. Però els dibuixos i els imprints d'or sí que es mantenen. I a més que normalment quan llegim la portada d'un llibre és el que impacta, no? El que tu busques i dius, me llegeixo aquest llibre perquè m'agrada molt la portada.
Molt bé, quin seria el teu preferit?
És que m'he llegit dos, perquè són difícils de llegir, però he vist bastants pel·lícules. Orgullo y Prejuicio, la història d'aquesta m'encanta, però és que em xifla, m'agrada molt. Un altre fet del que m'agrada molt en aquests llibres és per les narracions literàries i les descripcions, ja que és veritat que a vegades al començar a llegir o llegint doncs és difícil d'entendre, perquè estan basats en llibres del segle XIX, però hi ha moltes pàgines on es troben descripcions i narracions molt boniques, amb una perspectiva molt diferent, perquè eren temps d'abans, són temps diferents, i abans la gent pensava diferent, les dones pensaven diferent, ara no pensem d'aquesta manera. Llavors donen una perspectiva tan diferent i utilitzen vocabulari bastant bonic, d'una manera que descriuen les coses tan, tan boniques, que això m'agrada molt.
No creus que es podria fer un paral·lelisme amb l'actualitat? En realitat, els estereotips,
també
la manera de pensar conservadora encara continua existint, i aquestes dones el que van fer és trencar amb la seva llibertat i trencar esquemes, i és el motiu d'aquestes històries. Podries fer-se un paral·lelisme, i per això enganxen encara són modernes, històries que encara modernes des de la perspectiva que estem parlant des de fa dos segles, però encara podrien ser modernes.
I un altre punt és per al seu gènere, que el meu gènere preferit és el romans, no solament m'agraden aquestes històries d'abans, també m'agraden les d'ara, i també les històries, perquè són molt boniques, donen un missatge que al final quedes rumiant, i bueno, són històries molt boniques. Vaig conèixer aquesta col·lecció quan un dia amb els meus pares em vaig posar a veure una pel·lícula, que justament és d'Orgullo y Prejuicio, que és el primer tom d'aquesta col·lecció, i quan vam acabar la pel·lícula ens va agradar tant a mi, els meus pares, i a mi ens va agradar tant que em vaig quedar pensant sobre la pel·lícula, sobre el missatge que dà i sobre el caràcter de la dona que representa aquesta història, que mireu la pel·lícula, us la recomano molt.
L'heu vist a vosaltres?
No.
No. Doncs és tan bonic el missatge que dona i bueno, la vida d'aquesta dona, que vaig buscar per internet una mica sobre aquesta pel·lícula, i d'aquesta manera doncs
vas trobar la col·lecció.
Això.
Mujercitas també és de dones empoderades en situacions que no donava peu a que la dona s'empoderés.
Mm-hmm, sí, vale. No solament aquesta pel·lícula. He vist també Sentir i sensibilitat, Jane Eyre, Mujercitas també.
I després la versió modernitzada és els Bridgerton, que no sé per què aquesta època ens enganxa tant. En el món contemporani aquesta època és com té un sentit com romàntic que ens enganxa moltíssim, i ara l'heu vista, no? La sèrie aquesta dels Bridgerton.
Jo no.
Em sona el títol, però...
No he escoltat parlar de la sèrie, però...
Doncs ja la veureu, també.
La meva mare sí que l'ha vist.
L'ha donat la volta a... Clar, som molt joves encara, segurament, per veure aquesta sèrie. Però sí que és cert que és agafar aquesta època i aquestes històries i donar-li la volta i intentar portar al nostre dia a dia. Doncs moltes gràcies. Ens apuntem a aquesta referència, recomanació de llegir. Albert, volies dir alguna cosa?
No, jo no he llegit cap dels llibres que ha mencionat la Gènesis, però la veritat és que amb tot el que ha explicat m'han entrat ganes de llegir-los. O sigui, almenys els ha exposat molt bé i ara doncs, m'han entrat ganes de llegir-los.
Veus? Això és fantàstic. Aquest és l'objectiu d'aquest espai. I ara continuem amb un esport que crec que en els últims temps està creixent moltíssim, que és el patinatge. Ilenia, a tu t'agrada el patinatge?
Sí, m'agrada molt, des que era petita, que tot això va començar perquè jo estava un dia veient la tele, que no sé si coneixereu aquesta sèrie, que era Soy Luna, que era d'una patinadora, i bueno, jo la veia molt, i un dia la meva mare ja em va dir: Ilenia, hauries de fer algun esport ja. I jo vaig dir, vale, doncs jo vull fer patinatge. I jo no sabia que hi havia un esport a Sant Cugat que fos patinatge, i em va dir: sí, anirem a veure si t'agrada. I tot va començar gràcies a aquesta sèrie, i ara ja porto des dels 8 anys fins ara patinant, i hi ha diferents modalitats. I jo al principi vaig començar amb lliure, però per exemple també hi ha solo dance, show, parelles, hi ha diferents. I jo al principi vaig començar amb lliure, que és el més fàcil. Tot té la seva...
Bé, fàcil.
Sí.
Jo no trobo fàcil fer aquestes piruetes sobre 8 rodes, però bé.
Però d'aquestes modalitats és com la... Sempre s'inicia amb aquesta, amb el lliure.
Uh-huh.
I ara ja faig solo dance, show i lliure. Ja faig
show també feu?
Sí. Sí, sí. Jo primer patinava en el Sant Cugat i em vaig canviar al Cerdanyola, i ja porto quasi 2 anys patinant aquí, i la veritat és que m'agrada molt. I canviar de modalitats m'ha agradat molt perquè coneixes altres coses que mai havies vist, i no sé, m'ha agradat molt canviar aquestes modalitats.
I patinar amb més gent,
sí,
no?
És difícil.
Sincronitzar els
sí.
moviments, perquè fer uns creueu, us creueu que ho estàs mirant a la tele o estàs veient en directe i dius: ai! I no, esteu sincronitzats perfectament.
Sí, és una mica complicat perquè també has d'anar comptant, sempre hi ha una que compta, i has de tindre la mateixa distància amb totes, i això sí que va costant una mica més, però quan agafes ja el truquillo ja està. Però sí que és molt diferent al lliure o a altres modalitats.
I veritat que hi ha un certamen, una competició, crec que de cara a la primavera, de shows, que és bastant important.
Sí, 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 sí. Per cert, jo conec a la que és la meva entrenadora, que farà show, que ara anirà al Campionat d'Europa de show, i sí, sí, jo voldria anar, però no podré, però veurem per la tele, que també donarà ànims a la nostra entrenadora. I bueno, jo entreno ara 15 hores a la setmana des que em vaig canviar de club, i la veritat és que estic molt contenta, cansada també, però contenta, perquè si és una cosa que t'agrada, dona igual el temps que estiguis. Jo...
Sí, evidentment. Molt bé. 15 hores, Domingo.
Sí.
Són unes quantes. Doncs, Ilenia, sí, moltes sí. gràcies i molta sort per les competicions que tinguis d'ara endavant. I la Nayara també ens explica el que li agrada.
Doncs sí, a mi m'agrada molt ballar. Des de ben petita, a la meva casa hem fet festes i posant música. I amb 3 anys jo ja estava ballant a casa. I als 4 anys em vaig apuntar per primera vegada a una acadèmia de ball. I vaig provar la disciplina de hip-hop, però ho vaig tindre que deixar perquè no m'agradava molt el professor, i ho vaig deixar durant una temporada. Llavors la meva germana es va apuntar a ball també, i la vaig anar a veure fer una exhibició, i allí es mostren molts tipus de balls. O sigui, vaig veure balls contemporanis, hip-hop, i el que més em va cridar l'atenció va ser el ball esportiu, que és balls de saló, que es diu antigament, i llavors em vaig apuntar a fer balls esportius, que n'hi ha dos disciplines diferents, estan els atins i els estàndards. I jo vaig començar doncs, fent una mica de tot.
I llavors et vas apuntar a balls de saló.
Exacte. I llavors vaig començar provant dos disciplines, que són llatins i estàndards, i vaig veure que tirava més per estàndards, perquè m'agradava més, perquè era un ball més, són balls més elegants, més sutils, i vaig començar a competir en una categoria que es diu categoria F, que és quan encara no estàs federat, fas doncs, unes competicions senzilles, i llavors vaig dir, bueno...
Necessito
avançar, i perquè jo sóc molt de vull més, exigir-me a mi mateixa. Llavors vaig parlar amb el meu professor i entrenador i doncs van dir que em podia federar. I em vaig federar i vaig començar fent competicions en parella, i però no va anar molt bé. Llavors vaig informar-me i vaig veure que es podia competir sola, ballant sola. Em van preparar unes coreografies especials per ballar sola, i vaig començar a competir sola, i la primera exhibició que vaig fer, o sigui, competició que vaig fer federada sola, doncs la vaig quedar primera, i em vaig portar un trofeu i em van entrar moltes ganes. Però ho vaig tindre que deixar per el Covid, que va començar la quarantena i tal, i quan vam tornar, un amic meu em va dir, bueno, jo estic fent hip-hop a la mateixa acadèmia que vas tu a ballar, i dic, ah, sí, i em diu, sí, sí. I em diu, jo vaig a provar balls de saló i tu vens a provar hip-hop. I, bueno, vale, per provar una cosa nova, doncs, no se pierde. Llavors vaig anar a provar hip-hop i em va agradar moltíssim. I llavors estava fent hip-hop i balls de saló. Però eren moltes hores. I era que no tenia moltes hores perquè tenia que estudiar, tenia que fer més coses. I dic, bueno, doncs he de decidir una disciplina o altra. I llavors vaig decidir-me per hip-hop. I doncs vaig començar amb una professora que es deia Sara, que em va anar molt bé amb ella, i vaig estar tot un any amb ella. I aquest any al començar m'han posat amb una professora que es diu Alexia, que és ballarina de 31 FAM, un grup de cantants aquí que canten cançons catalanes. I he millorat moltíssim amb ella, i després ho he tingut que deixar ball aquest any doncs, perquè m'han d'operar dels dos peus i doncs he tingut... que deixa ball, però és una gran modalitat el ball, que gràcies a ell et pots expressar a través de la música, els teus sentiments, i va molt bé.
És una forma de comunicació, més?
Exacte.
Molt bé. Ho tens pendent, eh?
Sí.
De tornar quan et recuperis. Sí, sí. Molt bé, doncs anem a posar música per ballar nosaltres. Albert.
Sí. Doncs avui us vinc a recomanar una cançó que es diu Caminem lluny, suposo que tothom la coneixerà, o molta gent, de Doctor Prats. Llavors, per què us la recomano? La recomano perquè és una cançó que a part que transmet molt bona vibra i ganes de ballar, és una cançó que tracta d'una nena que li agraden molt els dracs i li agrada dibuixar dracs i això, però hi ha uns nens que es fiquen amb ella perquè li agraden els dracs. Llavors la nena sempre està molt trista i llavors el que li ajuda és això, dibuixar dracs. Llavors en una d'unes jugades d'aquests nois que volien intentar pues, fer sentir malament a la nena, és com que la nena dibuixa un drac i de cop i volta apareix un drac per darrere i comença a atacar als nens que estan fent com mal a la nena. Llavors jo crec que és ens volen transmetre un missatge de que tu has de lluitar realment pel que vols i que t'ha de donar igual el que et diguin. O sigui, si a tu t'agrada una cosa has de lluitar per allò. O sigui, per molt que critiquin o això, tu has de seguir i que finalment ho aconseguiràs.
Doncs ens quedem amb aquest missatge que m'encanta i amb el bon rotllo que transmeten els Doctor Prats.
Com el temps ens ha fet grans, a poc i anar tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort,
digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Avui lluny és més a prop. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant al teu costat. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant al teu costat.
Doncs aquest bon rotllo és cert. Els Doctor Prats normalment, amb les seves cançons, de fet és un dels seus objectius, quan fan cançons, recordem que l'Oriol Cors, el seu bateria, és Sant Cugatenc, i que durant molt de temps, doncs bé, des de Cugat Mèdia, des de que aquí a Ràdio Sant Cugat, doncs hem anat seguint la seva trajectòria. Albert, moltes gràcies per portar aquesta cançó fantàstica. I la Nayara posarà banda sonora al final del programa, amb Belendi.
Sí, jo he escollit la cançó que es diu La Promesa, que és una cançó que parla sobre l'amor i com el cantant representa com estima a la seva dona a través d'aquella lletra. Hi ha una frase que vull remarcar perquè me la van dedicar i és molt, molt cercana a mi, que es diu, el cantant diu, quan un home ama una mujer lo sabe desde el momento que la ve. I és molt bonica, i també aquesta cançó em recorda moltíssim als meus pares, a la relació que tenen ells, i doncs això és que és una cançó molt bonica i que...
Que tu et porta, sí, et toca la fibra.
Sí.
Doncs molt bé, ens quedem amb Belendi i jo ho he passat molt bé, no sé vosaltres.
Sí.
He après moltíssim amb vosaltres. Us acomiado perquè, per situar-vos, Genesis, Vi, Albert, Ilenia i Nayara, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Sant Cugat, per ensenyar-nos tantes coses. Ens vol dir, en volies dir alguna cosa?
No, va dir a tu.
A tu. Va, moltes gràcies a vosaltres. I res, el 91.5 freqüència modulada a Ràdio Sant Cugat i també a www.cugat.cat, el Leonardo da Vinci a la ràdio de Sant Cugat. Fins la propera, nois i noies.
Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu. Prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, mala o suma. Te haré una promesa que no pretenda cumplir, jamás me iré a la francesa. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, pa' cantarte por compa y segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, mala o suma. Porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya.
Envejecer.